Radio Vila.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De l'abús sexual i del maltracte vers els infants no se'n parla, o se'n parla molt poc, perquè encara és tabú. I avui en volem parlar, a través del projecte Els secrets dolents jo no els guardo, que la cooperativa vilafranquina d'acció social Somriu ofereix a les escoles de l'Alt Penedès. La Ruth Marrugat és psicòloga i presidenta de Somriu. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també comptem amb la Lia Marrugat, responsable de creació de projectes de la cooperativa. Benvinguda.
Bon dia, merci.
Un ajut de la Fundació PINAE ha permès que aquest projecte comenci a caminar, però com comença? Com arrenca tot plegat?
Doncs aquest projecte, diguem que ve d'uns quants anys endarrere. Jo com a psicòloga vaig tenir l'oportunitat de formar-me a la unitat que hi ha a Sant Joan de Déu, ja fa uns quants anys, que, bueno, que tenen a infants, no?, que han patit situacions d'abús sexual. I bueno, va ser una època dura, perquè el primer cop, no?, que em trobava amb aquesta realitat. I a partir d'aquí vaig decidir que dintre de la meva professió, sempre que pogués, pues, posaria el meu granet de sorra amb això. No? Llavors, això ha anat com evolucionant, jo també m'he anat formant, fins que fa uns mesos ens van convidar a participar en un cinefòrum que estava centrat en l'abús sexual, no només infantil, sinó en l'abús sexual en general, i allà va ser el moment de dir, doncs anem a materialitzar el projecte per fer-lo directament amb els infants, perquè fins llavors la meva feina havia estat més formar equips docents, acompanyar equips docents. I allà va sorgir el primer taller. Va funcionar molt bé, ens va semblar que, bueno, que es podia anar extenent a altres llocs. També ho vam poder fer en una escola, també va funcionar molt bé. I llavors vam veure la convocatòria de PINAE i vam pensar que sí, bueno, que realment... Doncs, amb el que ells demanaven per presentar-se, doncs complíem els requisits i podia ser un projecte molt interessant per poder-lo fer. I ens vam posar les piles en això i mira, i ara doncs, molt agraïdes de ja estar fent-ho, diguem.
En matèria de visibilitat, hem guanyat una mica, vull dir, quan tu entres en contacte per primera vegada a Sant Joan de Déu, fins aquí, en aquest temps s'ha guanyat una mica, està més sota el focus, o estem si fa no fa igual?
Jo crec que se'n parla més. Penso que és un tema que cada cop s'està veient més, que hi ha una necessitat. Inclús, bueno, la Generalitat també ha fet uns centres específics, que si vols després en podem parlar una mica més, però el que no canvia són les estadístiques. Llavors se'n parla més, però diguem que tenim el mateix percentatge d'infants que pateixen aquestes situacions de victimització.
Ara que parlaves d'estadístiques, les xifres són xifres i són fredes, però sí que ens permeten veure una miqueta la radiografia, no? Què diuen de la incidència dels abusos o del maltractament vers els infants?
Doncs són dades properes a una pandèmia, pràcticament, perquè tenim infants... Bueno, es parla de que una de cada quatre nenes i un de cada cinc nens.
Hi ha més incidència entre les nenes.
Entre els nens, o sigui...
Aviam, torno...
Ai, perdona, una de cada quatre nenes i un de cada cinc nens, sí, tenies raó. Tenim dades del 2020, dades extretes de la web de la Generalitat, que parla de 1.129 denúncies per delictes sexuals amb menors, que això no vol dir que siguin tots els que hi han hagut. Eh?
És la punta de l'iceberg?
Bueno, és
una
difícil.
Una part.
Sabem, hi ha unes altres dades que en parla la Fundació Vicky Bernadet, que parla de que el 80, entre el 80 i el 85% dels infants que ho han patit no ho denuncien fins que són adults. I a vegades adults hi ha doncs, entre 35, 40 anys o més. La qual cosa, clar, que hi hagi ara aquestes denúncies no sabem ben bé què està passant en realitat. Però sí que sabem que, bueno, que hi ha molts adults que arriba un moment a la seva vida que es troben que hi ha algú no els acaba d'anar bé i acaben adonant-se que van patir això i que llavors és molt tard, perquè a més és un delicte que també prescriu, no? I això és una de les coses que volem evitar també. O sigui, volem evitar que els infants ho pateixin, però també que si els hi passa alguna cosa ho puguin explicar.
De quines edats estem parlant? Quan diem infantil, infància, quan se solen donar aquests abusos?
Això pot ser qualsevol època. Vull dir, n'hi ha a totes les èpoques. Sí que és veritat que al voltant dels 11 anys és quan hi ha més infants que pateixen una situació així. I precisament per això doncs nosaltres centrem els tallers que fem, prioritzem els infants de tercer i quart de primària, que tenen entre 8 i 10 anys, precisament per prevenir, no? Però pot passar a qualsevol edat, desgraciadament.
I quan parlem d'abús sexual, de maltractament infantil, què hi entra en aquest capítol?
Bueno, en aquest capítol hi entra qualsevol situació en què un adult utilitza un infant per aconseguir un plaer sexual. Això pot ser sense contacte, també pot ser, o sigui, a través de fotografies, d'imatges, de mirar a l'infant o de que l'infant el miri, i després pot ser amb contacte, que amb contacte doncs, ja serien agressions més fortes, com podria ser una violació o una masturbació, coses així. I després, doncs, tot el tema de les xarxes socials, que avui en dia doncs, complica més les coses, perquè també hi ha doncs, molts temes d'extorsió, de gravacions, de fotografies, etc etc. Llavors, diguem que és molt ampli, no? Perquè diguem que també els infants els ha de protegir de segons quines coses. O sigui, un infant de 8 anys, per ell veure una escena pornogràfica, per exemple, pot ser molt impactant i inclús pot tenir conseqüències greus. Per tant, també hi ha aquesta part de protegir, d'evitar, no? Perquè l'exposició d'infants davant de materials sexuals també és un tipus d'abús.
I sovint l'agressor està en el cercle més íntim, més proper, és una cosa que sentim sovint, fins a quin punt és certa?
Bueno, les dades, no? Un altre cop, quan remetem a les dades, parlen de que el 80% és intrafamiliar. Això vol dir que passa dins de l'entorn de la pròpia família o de la família més propera. Són dades que espanten, no? Perquè pensem, ostres, si amb aquests infants els està passant en el seu entorn familiar, on estaran protegits, si no és aquí, no? Però la realitat és aquesta, i moltes vegades els passa amb persones amb les que hi tenen molta confiança, i que són persones també de confiança per la resta de membres de la família.
Per això mateix també s'oculta tant, és aquest tema tan tabú.
Sí.
No? Perquè costa molt acceptar que una persona de la teva família pugui fer això, el teu fill o la teva filla o el que sigui, no?
Sí.
Al presentar el vostre projecte a la convocatòria d'ajuts de PINAE, vau agafar les dades i vau extrapolar a l'Alt Penedès. Torno a insistir, són xifres, són dades, és una extrapolació, però també són gràfiques. Ens les comenteu? Quina incidència creieu que podria haver-hi a la nostra comarca, a costat de casa?
Bueno, doncs, realment, diguem, amb nombres concrets no ho sabem, però sí que hauríem de veure, pues, hauríem de pensar que de tots els infants que hi ha, pues, una de cada quatre nenes i un de cada quatre nens pot estar patint això o pot patir una situació d'abús sexual durant la seva infantesa. I exactament quants infants hi ha amb això no ho sabem. També a nivell de dades que vam estar consultant de la Generalitat, no vam trobar dades per comarques. O sigui, no sé fins a quin punt hi són a nivell públic o no.
El projecte de Somriu, que ja està implantant-se a algunes escoles de la nostra comarca, es diu Els Secrets Dolents, Jo no els guardo. En què consisteix i quin és l'objectiu que hi ha darrere?
El principal objectiu és fer prevenció. I la prevenció es fa a través de donar recursos i coneixements. En un primer lloc, en els infants mateixos, i l'altre en els equips educatius, perquè els equips educatius veuen molts infants durant la seva carrera i els veuen durant moltes hores. Val? Llavors, la primera part, que està destinada als infants, justament vol això, que els infants, quan acabin el taller amb nosaltres, tinguin gravada aquesta frase: jo els secrets dolents no els guardo. És a dir, si a mi em passa alguna cosa, jo sé que l'haig d'explicar amb algú. I després també sé diferenciar quan m'està passant una cosa dolenta, quan jo tinc un secret dolent, quan algú m'ha manipulat, m'està amenaçant, m'està coercionant, perquè jo no digui una sèrie de coses i perquè no se sàpiga, no? I pensem que al final que els infants puguin trencar aquest silenci és la eina de protecció més forta que tenen, perquè sabem també que el silenci és el que fa que un abús es mantingui, no? Llavors aquest és el principal objectiu del nostre taller i pensem que els infants també són infants, però són molt savis i tenen molta veu. És una cosa que és de la que més ens agrada, veure com ells participen i expliquen les seves coses i poden entendre perfectament quan els està passant una situació que no és cuidar-los, que no és tractar-los bé.
Ara parlaves de secrets dolents, d'explicar-los, de no guardar-los. De fet, en aquest taller, amb els nens i nenes, parleu directament d'abús sexual o l'abordatge es fa d'una altra manera?
L'abordatge es fa des de diverses activitats en la que en algun moment es parla d'aquesta paraula, però ho fem una mica com per parts, no? Primer veiem un curtmetratge que va fer una associació que parla de la història d'una nena que es diu Anna, que està trista, que té un secret, que no sap com explicar-lo. I en aquest documental, en aquest curtmetratge, perdó, es va parlant d'algunes sensacions, una mica, i al final, no, s'acaba dient, no, que el que li ha passat a l'Anna és que l'han maltractat, que han abusat d'ella. No? Si nosaltres no fem cap referència a pràctiques sexuals ni coses així, sí que parlem de què són les parts íntimes del cos, no? Quines són, com es diuen, no?
Nom real, sense nom real, diminutius ni tonteries.
Sí, sense noms varios, perquè la veritat és que se n'inventen moltíssims i ho veiem, no? Perquè pues, no, els nens, no? Primer pues, utilitzen aquests noms i llavors nosaltres treballem molt amb no, quin és el nom real, no? I parlem del concepte d'intimitat, també, no? I de com jo puc dir que no vull que una persona toqui el meu cos, igual que jo no puc tocar el cos d'una altra persona si no tinc el permís. I això pot ser un company, pot ser un adult o qui sigui, no? I parlem molt d'aquesta part. Després fem una altra part, que és amb unes fitxes que hem creat, que són com unes fotografies que les posem, no?, per un espai, i els infants les han de classificar sobre què pensen ells aquelles fotografies, de si és que hi ha una situació de que s'està tractant bé, una situació que ells tenen dubtes i una situació que per ells clarament és tractar malament. No? I després, en aquestes, també hi ha algunes que són una pissarra d'aquestes que s'esborra, per si ells mateixos volen allà fer un dibuix, escriure alguna cosa, no? I classificar-ho. Llavors, aquesta part va centrada en poder diferenciar no? Què vol dir que a mi em tractin bé i on està aquesta línia, no? I després pues, hi ha també un període de reflexió. I després, per acabar, el que fem és parlar directament de què és un secret dolent, què és un secret bo, no? Perquè ells puguin diferenciar-ho. I la veritat és que els infants acostumen a intervenir molt, a donar molts exemples de, ah, doncs això sí, això no. Hi ha altres coses que també són interessants que surten. Ah, doncs, a mi em va passar un dia que una amiga em va dir que això no ho digués, però potser ho havia de dir, no? I podem fer com molt debat amb això, però els hi queda molt clar. I llavors, perquè aquesta frase, no?, de que quan, si jo tinc un secret dolent no me'l puc guardar, no?, l'haig de dir, pues, cada infant fa una pancarta amb el seu lema, que no cal que sigui específicament aquest, però que sí que el missatge sigui aquest, i fem una mini manifestació.
Ah, sí?
Sí, per dins la classe, cridant això. I, bueno, penso que la resposta dels infants és molt bona. Ens quedem parades de totes les coses que tenen a dir i com ells ja es plantegen moltes coses, no? I, per altra banda, pues, a vegades també espanta una mica, perquè bueno, ja és conegut, no?, que l'accés a la pornografia pues, està sent cada cop més precoç, que tot i que els pares intentem controlar-ho, pues, a vegades no saps com, però, no?, però acaben veient coses que no han de veure. I estan força informats i tenen preguntes, tenen experiències personals que volen compartir i crec que és una de les coses més maques del taller també, que ells vegin que hi ha uns adults allà que, en els que poden confiar, en els que poden explicar i que els poden ajudar si els hi passa alguna cosa.
Paral·lelament, es fa formació amb el professorat o les escoles poden sol·licitar el taller pels nens i nenes o el taller pel professorat?
Poden fer les dues coses. Nosaltres oferim el paquet complet. Segons els alumnes de cada escola, de cada curs, fem un taller o dos. I, a més, poden fer la formació. És opcional. O sigui, es pot gestionar com es vulgui.
I fins ara, quin feedback esteu rebent? Esteu ja en algunes escoles? Com està anant?
Bueno, per el que és el contacte i això amb les escoles, hem començat la llista d'escoles, bàsicament, i hem anat trucant i això, llavors algunes escoles que també ens han contactat, doncs algunes que tenia més interès o que ja ho volien moure o el que fos, i bueno, en realitat estem tenint una resposta en general molt positiva,
molt positiva
en quant a voler fer els tallers i les formacions. Sí que ens trobem que les formacions a vegades costen més perquè el professorat ja té moltes formacions i tenen unes hores concretes, però en general la resposta és molt bona i pràcticament totes les escoles estan dient que sí al projecte i estan amb ganes i amb tenir aquesta opció, no?, de dir que aquest tema és un tema molt important i l'hem d'abordar d'alguna manera i bueno, la nostra proposta els hi encaixa.
Per nosaltres, el més recomanable és poder fer primer el taller amb els infants i després la formació amb l'equip educatiu. També per poder parlar en la formació de què ha sortit en el taller.
Clar, poder traslladar...
I com ho poden acompanyar el que hagi sortit o quines coses, pues, no ho sé. Pues a vegades hi ha grups d'alumnes que tenen més clar que són les parts íntimes i d'altres que els hi costa més i que el tema de la intimitat no ho tenen tan clar. Doncs això, si després en la formació ens podem trobar amb l'equip, doncs és una cosa interessant també dir, mira, doncs hem vist això, doncs potser podeu fer altres activitats en el dia a dia per reforçar aquest tema. O els mateixos mestres que vulguin preguntar-nos coses, no? Doncs per nosaltres creiem que el més enriquidor és poder-ho fer d'aquesta manera. Tot i així, cada escola, evidentment, pot escollir.
El taller i la formació està pensada, ens deies, per empoderar aquests nens i nenes. Aprofitant que sou aquí, empoderar una mica pares i mares, familiars que ens escolten, l'ABC per actuar a casa.
Primer, que ja hem comentat una mica abans, és que és parlar de les parts del cos amb les paraules...
Penis i vulva.
Això mateix, penis i vulva, i parlar-ho amb naturalitat. Després també... la manera com nosaltres tractem els infants, amb ells els hi explica d'alguna manera com és que em cuidin bé o que no em cuidin bé, no? Després, una altra cosa és també poder-los dir, no? Pues, mira, pues, si quan ells vagin de colònies o si van a, no, si van a piscina, no sé, en diferents moments, no, de poder-los dir, mira, doncs, pues, quan aneu a piscina, què han de fer els vostres mestres? Pues us ajudaran a canviar-vos i això, però no és normal que estiguin allà mirant o que us demanin això. No és normal que un adult li digui a un infant que li vol fer una fotografia quan està despullat, per exemple. Donar algun exemple així perquè els infants puguin veure que, de dir, ostres, va, fins aquí, no? Igual que hi ha situacions que els infants entenen molt bé. Pues quan tu vas al metge i el metge t'ha de fer, no, t'ha de fer una exploració, pues amb els nens, per exemple, amb el penis, per veure, no, si ja tenen fimosi, si no. Val? Pues quan el metge fa això, ho fa per cuidar-te, els pares estem davant, el metge ens ho explica, t'ho explica tu, no? I tot i que et puguis sentir una mica incòmode, és una cosa que és necessària per la teva salut. No? I explicar les coses així ajuda molt a que, si mai es troben en una situació que no és així, diran, eps, ostres, això no és el que m'hi han dit, no? I després, doncs, també estar oberts a que els infants puguin preguntar les coses amb naturalitat, puguin explicar coses, si els hi ha passat alguna cosa, doncs ho puguin explicar. Això, que sàpiguen que tenen uns adults allà que els escoltaran i els ajudaran.
Lia, si hi ha escoles interessades, com poden contactar amb vosaltres? Quin és el protocol a seguir?
Bueno, és tan fàcil com enviar-nos un correu electrònic a info@somriupenedès.cat, o si els hi fa més fàcil pot escriure per Instagram també, qualsevol canal els posarem en contacte, sí. I llavors el que fèiem és, bueno, evidentment, doncs, tenim la trucada, podem resoldre els dubtes que vulguin, o per mail, i llavors els enviem tota la informació que explica, detalla bé el taller, amb uns PDFs i això, i ja, bueno, el següent pas ja és directament, ja els hi posem en el mateix mail, doncs, que ens puguin proposar dates, que ens diguin quan els hi va millor, no?, com és la seva escola, etcètera, etcètera, i bueno, quadrar agendes i endavant.
Quina durada té el projecte?
Els tallers amb els infants duren 2 hores. D'entrada sembla molt, però sempre se'ns fa curt. I després la formació amb els equips educatius també, més o menys. Entre 1 hora i 3 quarts i 2 hores.
I està pensat per realitzar-lo durant aquest curs escolar?
Durant tot aquest curs. La subvenció que ens ha donat PINAE és per fer-ho en aquest curs. Nosaltres ens agradaria molt poder-nos tornar a presentar i poder ampliar el curs vinent a la Vegueria Penedès i potser en altres entorns també d'educació no formal o així.
Lia i Ruth Marrugat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per aquest projecte tan necessari, Els secrets dolents jo no els guardo, de moment disponible per a qualsevol escola de l'Alt Penedès durant tot aquest curs escolar. Gràcies per la feina.
Gràcies. Moltes a vosaltres. Gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. You see my country so small that when the sun goes down at night you can't be sure he's really seen it.
Un petit país versionat a l'anglès com a Small Country per Hal Dormar sona així. Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Cal Vicentó, Mobles Font, Cal Liquero i l'estanc Cal Carnisser han estat distingits amb el Premi Nacional als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya. Aquests premis honorífics els convoca anualment el Departament d'Empresa i Treball a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. A l'Alt Penedès, la carnisseria Cal Liquero de Gelida i l'estanc Cal Carnisser del Pla del Penedès han estat premiats en la categoria de 100 anys o més d'història, mentre que la botiga Mobles Font de la Granada i la perfumeria i la drogueria Cal Vicentó de Vilafranca han estat guardonats en la categoria de 150 anys o més i 200 anys o més, respectivament. L'objectiu d'aquests guardons és distingir els establiments comercials i mercats municipals en actiu que al llarg de més de 100 anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat a la seva clientela, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania. El lliurament dels Premis Nacionals de Comerç i també els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris es farà el dilluns a la tarda en un acte al Palau de la Generalitat. Una norantena de veïns i veïnes de Moja faran de models demà dissabte a la nit en la desfilada solidària a benefici de la Marató. Una de les propostes destacades de l'agenda del cap de setmana a Olèrdola uneix moda i solidaritat. Aquest dissabte, a 9:45 de la nit, el local 9 de Moja acull la desfilada a benefici de la Marató de TV3. Un dels trets que fan que aquest acte sigui del tot singular és que els i les models són veïns i veïnes del poble en la seva gran majoria i de totes les edats. Per fer possible l'esdeveniment, es compta amb la implicació d'una dotzena d'establiments que aporten roba, complements i flors, així com de professionals del maquillatge, de la perruqueria i de la fotografia. La desfilada reunirà una norantena de veïns i veïnes que faran de models ocasionals. Per poder seguir la desfilada es demana als assistents una aportació de 5 euros. A partir de 7:45 del vespre hi haurà servei de bar a l'interior del local nou amb entrepans i begudes. La Bisbal del Penedès inaugura el seu monument als donants de sang dissenyat per una bisbalenca. La Bisbal del Penedès va inaugurar aquest passat diumenge el monument als donants de sang, que està ubicat al davant del consultori mèdic al carrer de Barcelona. L'obra, dissenyada per l'escultora bisbalenca Laila Alexia Domènech, amb la col·laboració de Fèlix Martín, té per objectiu reconèixer socialment el gest altruista i solidari de la donació de sang, així com recordar la importància que té aquesta acció que beneficia tota la població. L'escultura té uns 2 metres d'alt per 1,5 metres de llarg i s'ha construït en pedra amb la participació de l'empresa lleidatana Pedres de Ponent SL. El cost de l'elaboració i la instal·lació de l'obra ha ascendit a uns 5.500 euros i el disseny ha anat a càrrec de l'escultora bisbalenca Laila Alexia Domènech. I els entrenadors del Noia Freixenet participen en una xerrada del doctor Rafael Llorac sobre alimentació. Les instal·lacions de l'Ateneu Agrícola van acollir dimecres una xerrada a càrrec del doctor Rafael Llorac sobre la importància de la hidratació i els hàbits alimentaris. A la sessió hi van assistir els entrenadors del Noia, encapçalats pel tècnic del primer equip, Carlos Cortijo, i van rebre indicacions i consells per poder traslladar aquests hàbits saludables als jugadors i jugadores dels seus respectius equips. Llorac es va llicenciar en Ciències Biològiques a la Universitat de Múrcia. Doctor en Biologia per aquest mateix centre, amb menció europea, va realitzar una estada postdoctoral a França i al Regne Unit i ha estat investigador Ramon y Cajal en Tecnologia dels Aliments i professor lector a la Universitat de Barcelona. Actualment és professor agregat al Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la UB, membre del Centre d'Investigació Biomèdica a la Xarxa de Fragilitat i Envelliment Saludable i de l'Institut de Nutrició i Seguretat Alimentària.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa. amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Obrim la nostra agenda al detall, aquest espai que ens permet conèixer un parell de propostes d'agenda de quilòmetre zero i que avui arrenquem a la capital del Cava amb una proposta esportiva i un cicle d'activitats per a joves. Eli Jiménez, explica'ns.
Com bé dius, arrenquem aquesta agenda al detall amb agenda múltiple i ho fem a Sant Sadurní de la mà de la regidora d'Esports i Joventut, Arantxa Molina. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Ara ho dèiem, agenda múltiple no només per aquest cap de setmana, sinó per les properes setmanes aquí a Sant Sadurní. Si et sembla, comencem amb esports, comencem amb la cita d'aquest diumenge amb aquest tercer torneig de tennis taula de festa major que es torna a celebrar a l'Olímpic de l'Ateneu durant tot el dia.
Doncs sí, a veure, tenim el torneig de tennis taula, és el tercer any ja que es fa, i es fa pues, allà a l'Ateneu, o sigui, s'omplirà tota la pista de l'Ateneu de taules de tennis taula i, bueno, per qui no ho sàpiga, pues, hi ha un grup, no sona ben bé associació perquè depenen del Noia, però bueno, hi ha un grup de gent que es troben cada setmana per jugar al tennis taula i cada any pues, fan aquest torneig, o sigui que qui vulgui pues, s'hi pot apuntar. Jo crec que hi hauran bastants participants l'any passat, així vam ser, i la final va estar molt, molt renyida. És un esport que, la veritat, o sigui, no té edats, perquè hi havia un senyor que jo diria que tenia els seus 70 anys bons, eh? Mm. O sigui, és un esport que, bueno, et fa moure, et fa estar concentrat i jo crec que, bueno, que la gent vagi a veure'l i s'apunti, que pot estar molt xulo.
Aquest diumenge, aquest tercer torneig de tenis taula de festa major a l'Olímpic de l'Ateneu arrencarà a 7:45 del matí, molt d'hora.
Molt d'hora, molt d'hora.
I s'allargarà durant tot el dia.
Sí, sí, arrenca molt d'hora perquè, bueno, van fent eliminacions, o sigui, eliminatòries, és molta gent, els que estan apuntats, ara no et sabria dir les quantitats exactes, no ho vull dir per no equivocar-me, però la veritat és que és molta gent, venen de fora, és una cosa que agrada, i la gent de fora, doncs, bueno, al ser un esport minoritari, també quan es fan tornejos d'aquests, doncs, tothom que el practica doncs, aprofita doncs, per apuntar-se i així doncs, també el poder-te enfrontar a altres rivals que no són els que normalment entrenes, doncs, també et dona una altra manera de jugar i una altra manera de veure-ho, no? És molt important els tornejos per poder fer això, o sigui, veure com practica l'esport els altres i com pots, pues, bueno, les teves deficiències i com pots millorar. La veritat és que sí, o sigui, comença molt d'hora, són bastanta gent, i l'any passat va acabar a 9:45 del vespre, o sigui que tenim tot el dia allà a l'Olímpic de l'Ateneu veient tennis taula.
Si no és per practicar-lo, també podem anar a treure el cap per anar a gaudir d'aquests partits. Arantxa, abans de parlar de joventut, de les activitats de tardor de l'Índex, que en són moltíssimes i molt variades, aquestes ja per la gent jove, deixa'm que et pregunti en el marc de tema esportiu per un tema que està en boca de tots els sadurninencs, que són l'aigua, les goteres i els problemes que hi ha quan plou tant al pavelló de la zona esportiva com a l'Olímpic de l'Ateneu.
Venim d'uns quants anys de bastanta sequera i llavors, bueno, com que no plovia, doncs, aquests problemes semblava que no hi fossin, però aquests problemes hi eren. Això no ha sortit d'un dia per l'altre, com pot sortir un xampinyó. Aquestes són ja uns problemes que s'allarguen en el temps. I bueno, avui mateix s'estan fent unes actuacions d'urgència al pavelló a l'Olímpic de l'Ateneu, a la teulada, i esperem que aquestes actuacions que estan fent d'urgència no seran les definitives. ¿Vale? Suposo que al mes de gener començaran les obres de la coberta de l'Olímpic de l'Ateneu, per a veure si d'una vegada per totes podem acabar amb aquestes goteres, que hem de recordar que el sostre és nou, és el dels sostres més nous que tenim, i bueno, pues, no va sortir com haguéssim desitjat. No? Després tenim unes actuacions que s'han de fer a la piscina, sí, uns pilars que hi ha que, bueno, degut al clor, a la temperatura, a la humitat que hi ha dintre, doncs, bueno, amb el temps hem de recordar que la piscina fa molts anys que està feta i aquestes actuacions, doncs, bueno, s'han de fer, suposem que es faran durant el mes de desembre, mm-hmm. Vale? Encara no tenim els tempos, estem esperant que l'empresa que ha de fer aquestes obres ens contesti i suposem que serà durant el mes de desembre. Pogués ser que a mitjans de desembre haguéssim de tancar la piscina per fer aquestes obres, perquè s'ha de buidar tota la piscina, mm-hmm. S'han de fer tant els pilars que es veuen, que veu el públic, com els tensors que hi ha a dalt dels tubos, també s'ha de fer una actuació allà, i els pilars que hi ha per sota de la piscina també s'hi ha de fer una actuació també d'urgència i bastant, bastant complicada. Llavors haurem de buidar la piscina i, per tant, o sigui, s'haurà de tancar. I sí que estem parlant amb tresoreria per la part corresponent de les quotes dels socis, doncs poder-les tornar, igual que es va fer amb el Covid, que es van tornar les parts mm-hmm. corresponents de les quotes, doncs aquesta vegada pues, es farà el mateix. I el pavelló de la piscina, pues, bueno, aquesta és una obra bastant més complicada, aquesta és bastant més complicada, perquè hi ha tota una claraboia que envolta tot el que és el pavelló, i aquesta claraboia, a veure, fa 20 anys que està fet aquest pavelló. Llavors aquesta claraboia és com d'un material, com si fos un polipropilè, no et sabria dir, poder m'equivoco, eh? I llavors això s'ha anat desgastant, o sigui, ho toques i es desfà com si fos por expand. I aquest és el problema. I cada vegada, o sigui, ja no són les quatre goteres que hi havia abans, ara són moltes més. És també d'urgència, els pressupostos estan sobre la taula, el Departament Tècnic està treballant ja amb això i esperem també doncs, que jo suposo que en el primer trimestre de l'any, no m'agrada dir dates, mm-hmm. però és una cosa, és el que jo tenia més prioritat i al final el ser tan complicat, o sigui, és el que es quedarà més enrederit. No m'agrada dir-ho, però bueno, la ciutadania crec que ha d'estar informada d'això. Vale? Jo vaig posar, la meva prioritat era la piscina i el pavelló de la piscina, però bueno, o sigui, cada cosa té els seus tempos i esperem que, ja et dic, la piscina el mes de desembre, el pavelló de l'Ateneu mes de gener i el pavelló de la piscina, jo suposo que també espero que dintre del primer trimestre es pugui tenir enllestit.
Estarem molt pendents d'aquestes sí. obres, Arantxa. I anem amb propostes, amb les propostes de tardor de l'Índex. En són moltíssimes. Hi ha aquest projecte, aquest cicle del Divendres Jove. Uh-huh. Va començar ja el 25 d'octubre. Hem tingut ja, per tant, dues cites i encara ens en queden quatre més. Multitud de propostes i, a més, molt variades.
Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, estem fent... Divendres passat hi va haver-hi una sessió de cinema amb Crispetes. La veritat és que va estar bé. Per ser el primer divendres de cinema va estar bastant bé de públic. Fem altres activitats, o sigui, el dissabte tenim un escape room alienígena. Mm. Vale? Esperem que no plogui, però si plou es pot fer dins de cobert. L'Índex és un edifici, doncs, té molts racons i raconets, i llavors també, si plogués el dissabte, es podria fer dins de cobert aquest escape room. Animo a tots els jovents del poble que s'apuntin, és en grup, o sigui que pot ser molt divertit, o sigui que t'ajuntis amb un grup d'amics i puguis venir a fer aquest escape room. També tenim diverses xerrades de pantalles, d'educació emocional. Tenim també unes sessions de pintura a les fosques amb flúor. Aquesta pot estar divertida, o sigui, mm-hmm. tu no saps el que pintes i quan s'encenen les llums doncs apareix tot el que has pintat, no? O sigui, pintar a les fosques, mira, pot ser una nova experiència. Tenim més coses, ara no...
Avui bueno, mateix una sí? sessió de realitat virtual.
De realitat virtual, sí, sí, videojocs.
Després una tarda de jocs, una altra de cinema.
El cinema, sí, sí. El cinema, a més, o sigui, dir que els joves, o sigui, poden triar ells la pel·lícula des d'Instagram, es donen diverses opcions i ells poden triar la pel·lícula que volen veure, la més votada, doncs, és la que mitirem, no?, els divendres. I, bueno, és una manera de no estar al carrer, poder estar, a més, ara que ja comença el fred, doncs, bueno, ve de gust, en lloc de que es quedin a casa i ho estiguin donant voltes, doncs que vinguin a l'Índex i puguin fer cosetes i s'ajuntin amb els amics, que al cap i a la fi és això el que volem, que ells puguin estar entretinguts, puguin estar amb els seus amics i estar a gust i que puguin venir aquí a l'Índex. O sigui, també tenim les sessions d'estudi, de tècniques d'estudi, i que, bueno, que totes les tardes està obert fins a les 8 del vespre i tenen jocs de taula. I, bueno, i per l'any que ve també tenim cosetes. Tenim, bueno, ja ho dic perquè sí.
Vinga,
per,
va.
Sí. Per l'any que ve tenim el mes de febrer, tenim l'esquiada jove. Hem pogut, o sigui, aquí Sant Sadurní és una cosa que feien altres municipis durant bastant de temps i aquí era una demanda que teníem des de tots els nens de l'ESO i el mes de febrer tenim l'esquiada jove per als nens del municipi i de l'ESO, o sigui, que podran anar a esquiar un dia, passar-s'ho bé i, bueno, provar aquest nou esport, que també és un esport que és molt maco. I també, doncs, bueno, o sigui, a l'Índex ara tenim una pantalla bastant gran i estem mirant, doncs, de poder fer alguna cosa de videojocs a les tardes, que puguin portar, o sigui, els seus mandos, a veure si puguem aquí a rescatar-los amb la Play, a veure si puguem fer... Això és un projecte que tenim, o sigui, de poder tenir una Play i poder que vinguin aquí a jugar i fer els seus tornejos, que els agrada tant de fer a casa, doncs, bueno, aquí que s'ajuntin.
Que sigui un espai de trobada,
sí,
no?
Sí, un espai de trobada. Volem que sigui això, un espai de trobada, que puguin juntar-se aquí i, bueno...
Doncs així queda dit. Arantxa, un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Moltíssimes gràcies. He fet la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa.
La Gral del Casal Popular de Vilafranca celebra aquest cap de setmana el seu desè aniversari amb activitats variades, amb el Fèlix Casanelles i la Laura Ràfols fent balanç i repassem aquest programa d'activitat. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
El 15 de novembre, però del 2014, s'inaugurava la seu del Casal Popular de Vilafranca, al carrer Sant Raimon de Penyafort. Aleshores no tenia nom encara.
No.
Ha canviat. Ha crescut molt aquesta Garalda actual respecte a aquell casal popular encara sense batejar?
Diem que ha crescut sostingudament, si més no. Ha crescut en nombre en base social. Ara estem als
210 sí.
Socis i sòcies. Però sí que ha crescut en quant a projecte, no? Sí que fent ara, no?, et comentàvem, que fent, preparant l'exposició d'aquests 10 anys ens adonem, doncs, que hi ha molts projectes que com a mínim s'han anat instaurant en el casal, projectes com bonics, com el Quinto per descomptat, però darrerament el Junteus, la Fira de Vins, que són coses que en aquest llarg trajectòria, doncs, acaben com consolidant-se, i si més no, sí que per mi és un símptoma de creixement.
Bé, i també són aquests projectes que potser van mutant, no?, en funció de la gent que està més o menys implicada, perquè havíem tingut també una fira de llibres o cicles molt vinculats també a presentacions de llibres i d'això, que ara potser doncs, hem mutat cap a altre tipus d'activitats, tot i mantenir alguna mica d'aquestes, però clar, és la gent qui fa les activitats i a mesura que la gent entra gent nova i s'implica més, doncs aquests projectes també van, bueno, van mutant, no?, i creixent també.
Quines activitats es poden fer ara a la Garalda?
Com a cursos... bueno, hi ha els tallers de ioga i trapezi, que aquests estan bastant instaurats des dels inicis.
Són veterans, no?
Sí, sí, sí. Tenim també el curs d'art a l'abast, que és història de l'art, que també des de que es va instaurar no ha parat de créixer i estem ja apuntant llista d'espera pel curs vinent, perquè no hi ha cap més gent. El Club de Lectura sí que també és nou. Bueno, es va començar l'any passat i sí que, bueno, es manté també aquest any.
Hem fet una pausa en el curs de Història Crítica, sí, molt contemporani, que també teníem molt bona rebuda. El passat tenim, bueno, al final són docents que ho fan en hores lliures i també fet una mica de descans, però també era un curs que funcionava molt bé.
Era un curs que funcionava, sí, sí. I tenim el grup de teatre, també, que fa un parell d'anys que assaja. Vull dir, sí que no és una activitat del tot oberta, però sí que és un grup que es reuneix regularment també al casal i que estan preparant una obra que s'estrenarà la setmana que ve. Però hem anat fent, llavors hi ha coses que les tenim allà fent xup-xup a veure si surten. Hi ha hagut moments que s'ha fet ball folk, també, bueno, ball de bot era... Aquest any no s'està fent, però sí que ho estem mirant de reformular, depèn de lo que... d'això, de les inquietuds també de les sòcies.
I teniu restauració, teniu bar. Mm. Mm-hmm. Això és important, no? Dona Caliu.
Sí, des de fa 3 anys, crec que 2-3 anys. Crec que
sí, aquest serà el tercer, crec. Mm-hmm. Mm-hmm.
Tenim una tònica que està al capdavant de lo que és la taverna de la Graalda, mm-hmm. I que va obrint una mica en servei de bar, diguéssim, amb algun plat i alguna tapa, mm-hmm. però, si més no, restauració a nivell de bar.
Esteu de festa, festa grossa, 10 anys, i són 10 anys, però, clar, si anem enrere, el projecte té 2-3 anys més de vida, no?, des de que es comença a gestar i a apostar i a recollir diners.
Sí, l'entitat com a tal, o sigui, la iniciativa neix el 2012, una mica doncs, a través d'assemblees, de gent dels moviments socials, de gent amb inquietuds que detecta que a Vilafranca doncs, li fa falta un cert tipus d'espai per aplegar doncs, això, associacions, moviments socials, activitat continuada, punt de trobada. Sorgeix aquesta iniciativa, es comencen a fer assemblees i de seguida es comencen a fer socis i sòcies. I el bonic o una de les grans virtuts d'allò és que de seguida s'amalgama un centenar de socis i sòcies que estan tirant endavant això, no? Passem aquest temps a la recerca local una mica, són 2 anys de la recerca local en el qual una mica per mantenir l'activitat doncs, comencen a néixer coses com el Quinto, comencen a néixer el Rodaplaces, altres activitats, coses més esporàdiques. I és el 2014 que trobem el local actual, que comencen les obres, passem això gairebé un any d'obres fins al novembre, i el novembre inaugurem.
Fem un cop d'ull a tota aquesta activitat que heu preparat avui, demà i encara diumenge per festejar aquests 10 anys. Ens dèieu abans que heu estat preparant una exposició commemorativa. Mm-hmm. Que obre portes aquesta tarda, oi?
Sí. Aquesta tarda arrenquem amb aquesta part més commemorativa de l'exposició, que recorda els 10 anys una mica amb les activitats una mica més destacades de cada any. I ho complementem amb una taula rodona en què participen altres casals i ateneus del territori, concretament el GER de Ribes i la Turba de Valls, junt amb gent de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans, una mica per comentar o per debatre quin és el paper que ha de tenir un espai com el nostre en el context actual, no? Com el nostre, com el seu, que és el mateix. En el context social i polític actual, doncs, quina és la rellevància que hem de tenir. I llavors seguim a la nit amb un show drag que fa Barjau la Travesti. Tenim moltes ganes també d'incorporar aquesta, no, com aquesta part artística a la celebració. Mm. I del divendres es tanca amb un karaoke en català.
100%.
100%. Sí. Estem en aquesta batalla també.
Esteu al cas, no?, d'aquestes últimes enquestes que han sortit ahir o abans d'ahir, de com de complicat n'és fer vida en català en aquest país?
Per això fem... D'aquí va sortir una mica la idea de fer aquest karaoke, de reivindicar que podem també fer festa en la nostra llengua, que si no és molt fàcil trobar-te de seguida opcions que no ho tenen en compte. A veure, esperem que serà un bon show, també.
Quines propostes ens feu per dissabte?
Doncs comencem al matí, hi haurà un mercat d'intercanvi de la Bresca, que sí que és... La Bresca és el grup de consum del casal, que
també
ja fa...
També veterà.
Sí, 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 sí. Ha fet diverses edicions d'aquest mercat i en aquesta ocasió, doncs, coincidint amb l'aniversari, han decidit fer-ho el mateix dia de l'aniversari. Llavors, s'han fet recollides de roba durant aquesta setmana, però demà al matí també se'n pot portar, per si algú encara hi vol participar, portant roba, si no, també pot anar a tafanejar. Però per poder tenir una peça, vull dir, per poder-te endur alguna peça has d'haver-ne portat alguna, no? I és tiquet, vull dir, et donen per cada peça un tiquet i te'l pots emportar. Això, el mercat d'intercanvi, després, paral·lelament, es començarà el concurs de paelles, que ja ve sent també una tradició en els nostres aniversaris.
Mm-hmm. I en aquest cas sortiu del casal.
Sí, ho fem... sí, tant el mercat sí que es fa al casal, però el concurs de paelles es fa a la plaça Torres i Bages. I allà doncs, els grups es podran ubicar amb els seus cremadors, les seves bombones de butà i tots els arreglos que hagin portat per les paelles i anar fent.
Encara hi ha opció per inscriure's o
no,
ja heu tancat?
Això es va tancar ahir la nit. Però bé, tenim 23 equips inscrits, vull dir, estem també contentes de la participació.
I que veieu a la plaça.
Bé, esperem que sí, si no ens vindrem bé i ens apretarem. I mentrestant, això, durant tot això, doncs sí que farem una mica d'ambientació amb música, hi haurà servei de barra per fer ambient mentre s'estigui cuinant. A quarts de tres sí que ja ens assegurem a taula per el jurat també perquè deliberi amb les diferents paelles que es presenten i per començar a dinar totes juntes.
I què passarà a la sobretaula?
A la sobretaula fem glosada. A veure, venen els filibusters que hi posaran música i sí que s'ha fet un taller de glosa previ a l'aniversari perquè també la gent es pugui...
Han entrenat.
Per anar trencant, per trencar el gel, no? I que la gent ja vagi una mica entrenada per fer aquesta glosada.
I com tota festa...
I qui no hagi anat al taller també
no
pot, pot animar-se i pujar a glosar.
De fet, està gairebé obligat a participar. Serà una mica així.
Com tota festa no et pot faltar un pregó. Aquí li heu encomanat.
Li hem encomanat amb una sòcia també fundadora, que és la Fina Santacana, que també té com molta trajectòria en moviments socials i vam decidir que com a sòcia fundadora i per la seva trajectòria pues, que li podríem encomanar amb ella. I va acceptar l'encàrrec amb molta il·lusió, vull dir que a veure què ens explica.
Com serà aquesta nit de dissabte?
Saltem a la nit i tenim tres propostes musicals. Per una banda, ven el Sundays Ska Jazz, que ja és un grup arxiconegut al Penedès, per exemple, d'aquí, i que ens fan les seves versions dels clàssics de l'ska. Tenim moltes ganes d'acollir una formació musical gran a l'escenari del Casal. Segueix Oc Déu, que també és una cantant que ha residit recentment pel Penedès i que està també una mica engegant arrencant la carrera. I tanca la nit una DJ bastant comú al Casal, que és Ai Candela, i ara allargarem fins a matinada amb ella.
I diumenge, una última proposta per la tarda, per tancar el cap de setmana.
Estàs més relaxada ja, és una tarda de jocs de taula, que sí que tenim un company a la comissió que li agraden molt els jocs de taula i ens ha fet una selecció de jocs cooperatius també per fer una mica d'incidència amb els valors, diguéssim, que tenim al Casal. Pues, a veure què ens surt.
Laura Fèlix, gràcies per acompanyar-nos per molts anys i que gràcies. Vagi rodó aquest cap de setmana festiu.
Moltes gràcies.
Molt bé, merci.